Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? És evident que la crispació com a actitud social ha existit sempre. La història recorda moltes facetes conjunturals perquè la crispació sempre respon a una forma de protesta col·lectiva davant situacions larvades que van augmentant fins a arribar moltes vegades a la rebel·lió. No és fàcil, per descomptat, saber quin és el seu grau d'indignació ni si existeixen fins ara barems precisos per avaluar-la i extreure'n conseqüències. A Espanya travessem actualment una etapa de crispació popular que, lluny d'esmorteir-se, la política l'està incrementant de manera alarmant. El problema no és tant el que ocorre com el que s'oculta i s'esmenti. Als ciutadans, en general, ens indigna que ens enganyin. I sobretot que ens enganyin aquells que escoltem i que pensin que som uns ximples. La gent aguanta i transigeix més del que expressa. Ara que els algoritmes i la intel·ligència artificial anticipen realitats ignorades i inhospitades, seria bo que es conegui l'evolució i els nivells que van aconseguint aquesta crispació en l'àmbit nacional. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, segur que heu notat un canvi de temps en aquest dimarts, sobretot el fort vent que corre per Catalunya. Doncs atenció, perquè demà dimecres sembla que arribarà una petita nova línia frontal associada a una nova borrasca atlàntica que ja ha estat, i això farà que després d'un matí tranquil durant la tarda de demà els núvols vagin en augment i arribin alguns febles i algunes febles precipitacions de cara al vespre i a la nit al terç oest i al Pirineu, amb una cota de neu que es situarà entorn als 900 metres. L'ambient hivernal haurà arribat per quedar-s'hi durant la resta de la setmana. I és moment de sortir ara mateix a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència, i per això connectem, com cada tarda, amb el Servei Català del Trànsit. Allà ens espera la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments comença parlant de dos accidents a l'AP7, un a la Roca, en sentit a Girona, on hi ha un carril tallat i 4 quilòmetres i mig de lentitud, i un altre que s'acaba de produir a Santa Perpètua de la Mogoda, també en sentit nord, un altre carril tallat i 2 quilòmetres i mig més de lentitud. A banda, hem de dir que un incendi que ja està controlat a la C25 a Santa Maria d'Oló encara talla un carril, i per tant cal circular amb cautela. I pel que fa als accessos a l'àrea metropolitana, a la part nord, hem de parlar de lentitud a la B30, lateral de la P7 a Barberà, també de problemes a la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos sud, mencionar la 2 a Abrera, on hi ha unes obres i hi ha lentitud en sentit Lleida, i en el cas d'aquesta mateixa 2, en el cas del cinturó litoral entre Sant Joan d'Espí i cap a Barcelona, un quilòmetre de circulació lenta. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I atenció, perquè avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us parlarem, òbviament, del que està passant amb el tema de que finalment els transports públics continuaran amb els descomptes després d'haver escoltat avui a migdia el president del govern dient que la cosa torna a quedar com estava fins ara. És a dir, que els abonaments que teníem continuaran vigents i que això s'allargarà almenys fins al mes de juny-juliol. Però també parlarem d'una altra història, i sobretot de persones que acumulen i acumulen fins que els moviments dins de casa queden limitats. Però sempre troben una excusa, aquestes persones, per justificar la quantitat de coses que tenen. Aquestes persones que presenten el que coneixem popularment com a síndrome de Diògenes i els experts cataloguen com a conducta d'acumulació no tenen cap consciència de tenir un trastorn. Avui en parlarem de tot plegat i ho farem amb el Carles Losada i la Yolanda Canales, I a més, posarem el punt de vista, posarem la mirada en aquelles comunitats de veïns on tenen algun veí que té aquesta síndrome. Què s'ha de fer? S'ha de parlar amb ell, el president de la comunitat, s'ha de denunciar? Tot això i més ho escoltarem ara aquí a La Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te imaginas disfrutar de tus artistas favoritos en Petit Comité?
Ahora puedes hacerlo en el Festival Íntims de Casino Barcelona.
Te esperan Macaco, Maite Martín, Chucho Valdés, Alfred, Pasión Vega, Blaubur y muchos más.
Bajaré la luna para que juguemos.
En conciertos íntimos para solo 250 afortunados.
Con la mano levantada.
Empezamos el 22 de febrero con Macaco.
Entradas en casinobarcelona.com.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Vols conèixer el més nou en disseny i tecnologia? Vine a conèixer la nova gamma SUV de Hyundai completament renovada, híbrida i elèctrica. I descobreix quin és el model que millor s'adapta a tu. No esperis més i gaudeix ja d'unes condicions excepcionals en tota la gamma SUV de Hyundai.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La síndrome de Diògenes, o el que és el mateix, el trastorn per acumulació, afecta entre l'1,7 i el 2,7% de la població. A Catalunya estem parlant d'unes 300.000 persones i l'edat és un factor de risc. Es calcula que entre el 6 i el 10% de les persones més grans de 70 anys tindran aquest problema a l'any 2050. Per això, els experts insten a que es millori la detecció i l'abordatge sobre el terreny. I en això està precisament l'Hospital del Mar, que té 400 casos de persones amb síndrome de Diògenes en seguiment. Aquest centre ha liderat un estudi pioner on perfila l'abordatge més efectiu en tres estratègies diferents que s'apliquen a Barcelona i a l'Hospitalet del Llobregat. Avui la companya Yolanda Canales ha parlat amb el doctor Còrcoles, que és psiquiatre de l'Hospital del Mar i autor d'aquest estudi.
El doctor ens ha explicat que a l'estudi s'ha analitzat el treball de tres equips que han fet tres aproximacions diferents a aquesta situació. En el cas d'Hospitalet hi ha un equip amb una treballadora social que és la que lidera la gestió dels casos, un advocat i un tècnic mediambiental, però també poden col·laborar altres professionals. Al districte de Sant Martí de Barcelona hi ha una xarxa interprofessional col·laborativa de la que formen part diferents professionals a temps parcials i també hi ha un equip de treball social de Barcelona que no se centra específicament en aquests casos, però els pot tractar. Doncs bé, l'única estratègia amb una taxa d'èxit destacada és la de l'equip d'Hospitalet. Per què? Tenen una millor comprensió de la situació en què es troba la persona afectada i també tenen millor capacitat per preveure les dificultats que es poden trobar al llarg de tot el procés. El resultat de tot plegat és que aquest equip va aconseguir un grau de resolució dels casos del 84,5%, mentre que el de Sant Martí i el segon equip de Barcelona es van quedar al voltant del 36,5%. I resoldre una situació d'aquest tipus no és fàcil. El doctor David Còrcoles diu que la col·laboració dels pacients és poca quan hi ha molta acumulació d'objectes. El problema, assegura també, és que hi ha un retard important en el diagnòstic.
La qüestió és que sí que és veritat que quan habitualment hi ha molta acumulació d'objectes, la col·laboració d'aquests pacients acostuma a ser baixeta. Molts no volen que s'intervingui i ens costa molt detectar-ho. De fet, hi ha un retard en la detecció d'uns 10 anys sent conservadors.
I és que hi ha situacions lleus que poden passar desapercebudes i d'altres que només són visibles amb el pas dels anys quan ja hi ha elements externs que fan d'alerta, com pudors o plagues d'insectes. De fet, ens ha explicat que s'han trobat situacions de 30 anys acumulant coses.
Pot ser molt lleu i que no es detecti o passi desapercebut completament, fins a situacions molt greus, que també són molt difícils de detectar perquè és veritat que és una cosa que passa de portes endins de casa teva. Si tu ets curós i no entra ningú i ningú veu com estan les condicions del domicili, no fa pudor i demés, doncs en poden passar molts i molts anys. Nosaltres en tenim casos de 30 anys acumulant coses i que ha passat completament desapercebut.
El doctor David Còrcoles posa l'accent en una altra qüestió. Habitualment, darrere d'aquests casos d'acumulació d'objectes, ell no vol parlar de síndrome de Diògenes com a tal, hi ha una malaltia mental associada que és la que causa el trastorn.
Nosaltres a medicina tampoc no parlem de síndrome de Diògenes, sinó que parlem d'acumular objectes de manera general com a un símptoma. Llavors, això, darrere el que hem vist és que gairebé sempre, gairebé en el 100% dels casos, hi ha alguna malaltia mental associada al darrere. Ja pot ser una depressió, una esquizofrènia, una demència, qualsevol patologia que estigui causant aquesta acumulació d'objectes, brutícia, aquestes condicions tan dolentes. Llavors, habitualment el que s'ha de fer és tractar la patologia que està causant aquesta acumulació.
La prevalença a la població general és d'entre un 2 i un 4%. Això vol dir que hi ha uns 300.000 catalans que estan afectats.
Gràcies, Yolanda. I és molt important resoldre situacions d'aquest tipus pel benestar de la persona afectada, però en cas de viure en un bloc de vivendes i també per la resta dels veïns. L'acumulació d'objectes pot portar plagues d'insectes, perill d'incendi, amenaces per l'estructura d'un edifici pel pes de la brossa. I què passa si vius en una comunitat de veïns on hi ha una persona que pateix Diògenes? Avui en Carles Losada ha parlat amb l'Elisabet Carbonell, que és vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Bona tarda, Elisabet.
Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda.
Doncs mira, estem avui parlant d'aquesta problemàtica que és la pobra gent que té això que es diu el síndrome de Diògenes. I volem enfocar en tu des de la vessant de les comunitats de propietaris. En aquest cas, per exemple, si tu tens un veí que té aquest trastorn, aquesta patologia, aquesta malaltia, què cal saber? D'entrada, poder que és una situació de les més difícils de tractar per a una comunitat, no, Elisabet, o què?
Bueno, és una patologia psicològica que és més freqüent del que ens pensem, afecta persones grans i, bueno, sobretot, bueno, clar, ja és evident el que els passa, no?, que acumulen coses a casa, ja sigui basura, ja sigui diaris, ja sigui coses que troben pel carrer, i tot això va acompanyat d'una falta d'higiene personal, i aleshores els veïns detecten aquestes coses, detecten aquestes malalties, no? Aleshores, el primer que fan és comunicar-nos a nosaltres, els administradors, que els administradors, a part de portar, doncs, la gestió de la comunitat, els números, els pressupostos, les façanes, els ascensors, mm-hmm. també tenim una vessant abocada al client i a les persones, perquè no hem d'oblidar que en els immobles el que hi viuen són persones, no?
Sí, sí.
Aleshores, nosaltres, els administradors, el que procurem és anar a l'habitatge a comprovar aquesta situació, que sigui una situació real. I aleshores ens hem d'espavilar una mica per intentar solucionar-ho, no? Perquè això és un tema, doncs, que afecta els veïns, uh-huh. i que sobretot afecta la persona que ho està patint, clar, que és la persona que està malalta, no?
Rebeu moltes...
Això fa...
Rebeu moltes demandes d'ajut o d'assessorament sobre aquests temes, Elisabet? O...
Sí. Jo n'he tingut un parell de casos, uh-huh. i en un cas en concret d'una persona... que amagatzemava a casa seva diaris, papers de diaris, o sigui, entraves a casa seva, tot era fosc, sí. i l'únic que hi havia era un passadís que anava de punta a punta del pis, i tot el que més eren blocs i papers i diaris fins al sostre. Imagina't tu si aquesta persona té un escape de gas, sent una cigarreta, mm-hmm. el que sigui... com es pot cremar això.
Clar.
Aleshores, la nostra funció en aquest aspecte és recabar informació, intentar buscar les famílies, intentar Clar. Saber quin contacte podem tenir per notificar aquest tema a la família, si és que no ho sap, perquè a vegades són persones que estan molt soles, mm-hmm. i que la família, doncs, no està al corrent. Intentar gestionar això de la millor manera per poder ajudar amb aquesta persona. Clar.
En tot cas, si el tema arriba a la reunió de la comunitat de propietaris, el tema d'una persona així, és important que el tema es contempli com un punt de l'ordre del dia, o podria entrar, per exemple, a la qüestió de parets i preguntes, en tot cas?
Això és un tema que es pot plantejar en el punt d'ordre del dia, perquè la comunitat, si més no, està molt preocupada perquè ens sofreix les conseqüències d'aquesta persona, que també accedeix pel vestíbul, que també quan la veus no la veus endreçada, no la veus neta, i quan arriba la calor, segons el que emmagatzemin a dins dels pisos, pot causar plagues de mosquits, de paneroles, del que sigui. Això és una cosa que la comunitat li preocupa i vol buscar una solució, i lògicament es planteja l'hora del dia, mm-hmm. i es prenen acords. Però des de la vessant, més de la mediació,
sí.
i de l'acompanyament amb aquesta persona per sortir d'aquest problema, no pas per un tema judicial o posar una demanda, o un dia amb burofax, perquè això no és llarg i no funciona per aquest tipus de problemes, no? Aleshores, nosaltres com a administrador també tenim la funció important de notificar aquests casos,
mm-hmm.
i anar a l'Ajuntament, a l'assistent social, i comunicar, perquè es posi en marxa aquest protocol que ja tenen preparat per ajudar amb aquest tipus de persones per poder-se'n sortir.
El que sí que deu ser molt important, Elisabet, és que la comunitat no esperi que el problema se solucioni simplement cridant l'atenció al veí, no? o deixant passar el temps, sinó que s'ha de posar fil a l'agulla per intentar trobar una solució el més ràpidament possible, no?
Sí, evidentment. Vull dir, això és un problema que sol no se resol, perquè la persona que està afectada per aquesta patologia no és conscient del que està fent, i quan tu li expliques o li ensenyes, jo he anat a casa d'una persona amb aquest punt que t'explicava, deia, no, això no passa res, només guardo 4 diaris. No eren 4 diaris, eren tones de pes de paper. Aleshores, això no se soluciona sol. Aquí és d'intermediar, i una mica la funció dels administradors és una mica la mediació en aquest aspecte i l'ajuda, no?
Mm-hmm.
I t'has de posar fil a l'agulla, sobretot, fil a l'agulla. Nosaltres podem arribar fins on podem arribar, però això l'Ajuntament i els assistents socials, mm-hmm. són els que realment es porten davant del problema.
Clar. Sovint aquestes persones que tenen aquest trastorn accepten ajuda que se'ls brinda per part dels serveis socials, o per part de, en el vostre cas, quan us trobeu en alguna situació així, accepten el sortir d'aquest problema que tenen?
Pues la veritat és que no és fàcil, és fàcil. Nosaltres hem tingut que inclús acompanyar l'assistent social, perquè si no ells no els hi obren la porta. I no, quan obren la porta i veuen com està, ells, bueno, doncs no són conscients, i és una feina poder-los fer entendre com solucionar-ho, no? Com solucionar-ho i veure una mica amb ells de la manera de tirar endavant i de sortir d'això, no? I sobretot, doncs, el recolzament de la seva família.
Ja. En tot cas, dius que moltes, sovint les famílies es desentenen d'aquestes persones o no tenen coneixement que els hi passi, que tingui aquest problema aquest familiar, no? O què?
Sí, sovint el que et trobes és que preguntes als veïns perquè indagues una mica, escolta'm, saps si té família, si tenen germans. Resulta que sí, que són gent que tenen família, però que no se'n preocupen. Suposo que perquè suposen ells que ja estan en aquesta situació, no es volen fer càrrec, no es volen ajudar, són gent que està molt sola. Està malalta i està sola. Aleshores, la família no dona moltes vegades el recolzament que s'esperaria.
Al final, malauradament, molts dels casos deuen acabar al jutjat, no, Elisabet? O sempre hi ha una sortida que s'evita acabar al jutjat?
S'evita acabar els jutjats, perquè els jutjats amb aquestes coses bueno, són procediments llargs i la veritat és que és molt més pràctic i molt més humà en aquest aspecte fer-ho d'una manera que es pugui ajudar realment a la persona.
Des de diferents vessants, la vessant mèdica, la vessant social, intentar, doncs, bueno, trobar una sortida a la persona que té aquest trastorn. Elisabet Carbonell, vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, gràcies per atendre'ns, aportar-nos una mica de llum sobre com s'ha de gestionar quan alguns veïns tenen els problemes de que a l'edifici hi ha una persona que té aquest síndrome de l'acumulació de coses al seu domicili. Elisabet, gràcies i molt bona tarda.
Molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Doncs avui parlant de la síndrome de Diògenes al llarg de la promoció de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Hi ha molt més que una persona que amaga coses i va acumulant coses a la seva vivenda. I d'aquí a un moment a la cadena COPE us parlarem d'una cosa que ha passat avui al migdia. Ja sabeu que ha sortit Pedro Sánchez avui, per cert, ho heu escoltat aquí a la cadena COPE, per parlar de l'aprovació de gran part del decret òmnibus. O sigui, que el que es va parlar ahir, que era no, avui al migdia és que sí. Doncs una d'aquestes mesures que s'ha aprovat és la del finançament del transport públic. Així que no perdeu pistonada perquè en parlem d'aquí a un moment amb la gent de l'associació per la, bueno, pel transport públic i preguntarem què els hi sembla i què hi ha darrere de tot això. Això serà d'aquí un moment. Fins ara. Però antes tenemos a las 7 de la tarde y 22 minutos buenos consejos de los amigos de Mutua. Y siempre te dicen aquello de hola, ¿terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, ¿salta la alarma?
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Blanca. El que ahir era un no s'ha convertit avui a migdia en un potser per a finalment emportar-se al Consell de Ministres una gran part del decret Omnibus amb diverses de les mesures que va ser tombada la setmana passada en el Congrés pel Partit Popular, Vox i Junts. El govern va descartar dilluns aprovar aquest dimarts part del decret de l'escut social. El que ha quedat clar és que la norma aprovada aquest dimarts incluirà les iniciatives socials més rellevants, com són la pujada de les pensions i les ajudes al transport. Avui en parlem amb el Daniel Pi, que és el portaveu de la PTP, Plataforma per Promoció del Transport Públic. Daniel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, el que ahir era no, avui és sí. Què passa, finalment, amb el transport públic?
Passa que, finalment, s'aplicaran unes rebaixes que ja estaven en vigor i que, com a conseqüència de la no convalidació del decret, doncs havien quedat en paper mullat i, per tant, s'havien deixat d'aplicar. Una cosa bastant lamentable tot plegat, perquè a un usuari s'ha trobat amb un període d'un mes amb tres períodes tarifàries diferents, amb el mal de cap que això pot suposar.
Uh-huh. Per què creus que hi ha hagut aquesta marxa enrere? És més una cosa política entre els partits o què?
Sí, evidentment. O sigui, això des del punt de vista del transport públic no s'explica. Però és que això ve d'un mal que és molt antic i que nosaltres repetim moltes vegades. Som l'únic país pràcticament de la Unió Europea que no té un finançament establert, fixe, pel transport públic. És a dir, a tots els altres països està establert el transport públic, que a tot arreu és deficitari, doncs, de quina manera s'ha de finançar, quina part l'han de portar el govern central, quina part l'han de portar els governs autonòmics o els locals i quina part l'ha de portar l'usuari. De tal manera que un operador, i recordeu que hi ha operadors públics, però n'hi ha de privats, que n'hi ha de ferrocarril, però que n'hi ha d'autobusos, doncs pot prendre les seves decisions empresarials. Doncs, jo què sé, compro aquest autobús o poso un tren més a la nit perquè la gent pugui anar, no hagi de córrer per agafar l'últim, no? Però aquestes decisions dels operadors són impossibles de fer amb racionalitat perquè sempre estem pendents de a veure si aquest any que ve hi haurà finançament. I això qui ho acaba pagant és la qualitat, clar, la qualitat del transport públic i, per tant, els usuaris.
I per què no hi ha aquesta consciència? Si cada dos per tres estan, fem ús del transport públic, menys contaminació, aire net, i després resulta que primer funcionen fatal i després un preu abusiu.
Jo no sé si el preu és abusiu o no. De fet, quan ens comparem amb altres ciutats o amb altres zones, no estem tan malament. Pensem també una cosa, la utilització del transport públic, tothom es queixa pel preu, perquè a tots ens agrada pagar poc, si podem, sí. Però al final la decisió de prendre el transport públic sempre acaba sent, sobretot per temes de fiabilitat, de comoditat, de conveniència, de seguretat. És a dir, si jo sé que em portaran bé, ràpid, que me'n puc fiar, que estaré còmode, que no em sentiré incòmode en el tren o en l'autobús, doncs possiblement em serà més fàcil que em passi el transport públic. El preu del transport públic ha de ser assequible, hi ha d'haver una tarifació social, col·lectius doncs aturats, estudiants, joves, han de tenir la tarifa adequada, però tot això està estudiat i tenim exemples per copiar tot arreu, que no passen tots i sempre necessàriament per la gratuïtat. Però, en canvi, en comptes de veure quina és la millora del transport públic que hem de fer, i sobretot deixar de fer-nos trampes al solitari, deixar de fer gratuïtats que acaben repercutint sobre la qualitat del servei i fer un sistema absolutament sòlid de finançament, clar, i amb voluntat de permanència, doncs, com que no fem això, el que tenim és un transport públic en el qual, doncs, com els estudiants de l'ESO, necessiten millorar.
El que sí que ha quedat clar, que quan hi ha hagut aquestes ajudes pel transport, hi ha molta més gent que l'ha fet servir. Jo ho noto cada dia a la Renfe.
Sobretot en cap de setmana i sobretot perquè, perquè l'alternativa al transport públic tampoc no són flors i violes i a vegades, doncs, per un tema econòmic, aparcar en determinades ciutats és molt car o a vegades per un tema de temps, perquè a vegades entrar en unes mateixes ciutats costa molt, doncs el transport públic, tot i que ha de millorar molt, i nosaltres ho reivindiquem des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, tot i que ha de millorar molt, però a vegades continua sent, si no el millor, el menys dolent dels mètodes de transport.
Llavors, li hem de dir, Daniel, a la gent que ens estigui escoltant i que tingui el seu bonus recurrent, per exemple, de la Renfe o tingui d'altres bitllets de transport, tranquils, perquè almenys fins a... Crec que ara era fins a l'abril, no?, que ens havien retallat el tema. La cosa continua fins al juliol, no?
Sí, i aquells que tenien l'abono recurrent doncs l'han pogut fer servir aquests dies, els que tenien l'abonament recurrent d'avant, és a dir, de mitja distància també, i després les targetes de l'àrea metropolitana de Barcelona, que també estaven subvencionades, doncs han tingut fins ara, havien tingut la validesa i la continuen tenint. Mm-hmm. El problema és si algú ha comprat un títol aquests dies en què... Però bueno, jo crec que la gent potser veia venir que això era una cosa temporal i esperem que no se n'hagin vengut gaires.
Tant de bo, perquè sé de gent que deia, mira, aprofitem ara a comprar abans de que treguin...
Els que ho van comprar abans no hi ha problema. No. El problema és si algú els ha comprat aquests 2-3 dies que hem estat amb les tarifes, que en el cas de l'àrea metropolitana pràcticament ni s'han arribat a aplicar. S'han anunciat només. Uh-huh. I en tot cas, recordar que tenim moltes coses pendents a fer amb el transport públic, amb tema tarifes, per exemple. Dèiem el tema del preu. A Catalunya tenim una doble tarifació. Una cosa és les tarifes a dins de les àrees metropolitanes, dins de lo que són les ATMs, autoritats del transport, i en canvi, doncs, quan surts d'aquí, els preus es disparen d'una manera brutal. Moure's per la Catalunya no estrictament urbana és d'escàndol pel mal servei i pels preus que s'apliquen. Encara tenim zones a les quals no existeix integració tarifària dins del nostre país. Per tant, d'alguna forma, tenim molta feina a fer amb tarifació i, a més, tota la feina que s'ha de fer amb una millora del transport públic. Perquè nosaltres, i és que sempre acabem dient el mateix, no? Nosaltres pensem que el transport públic ha de ser el transport de les persones intel·ligents, no de les persones pobres.
Efectivament. Doncs amb aquestes paraules ens quedem i amb aquesta bona notícia que, si recanvia, perquè aquí pot canviar qualsevol cosa en poc temps, de moment continuem amb les tarifes.
Jo vull creure que això ja no es tocarà, almenys que ens donaran 6 mesets en què podrem parlar de coses que no sigui estrictament el vodevil de les pujades i baixades del preu del transport.
Efectivament, mai millor dit un vodevil. Daniel Pi, portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Nosaltres som pro-transport públic, així que esperem que tot millori. Lent,
molt
però
bé,
millori.
Esperem-ho.
Gràcies.
Esperem-ho.
Una abraçada,
moltes
Daniel.
Gràcies.
Adéu, bona
moltes tarda. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Les 7 de la tarda, 32 minuts, i para atenció perquè parlarem d'una cosa maca. Ha reobert el bar del Centre Cívic de la Mariola amb una iniciativa que té al darrere una cooperativa social que vol promoure hàbits d'alimentació saludable entre els veïns amb menys recursos. Estem parlant del Centre Cívic que hi ha a Lleida. T'ho explico d'aquí un moment, no marxis, perquè sí, parlarem d'aquests menús assequibles i sants per als més vulnerables.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera en estos días, acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis.
Elvis tenía un hermano mellizo.
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir,
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
La primera, la original, el comienzo de la saga.
Es la manera como sujetaba el maletín y su mirada.
Sí, va a bordo.
Es muy probable que lleve un artefacto explosivo dentro de su maletín.
El artefacto explota. ¿Hay alguna posibilidad de que el avión lo suponga?
Aeropuerto. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Sabías que quien rasca encuentra? Por ejemplo, ella acaba de encontrar a la hippie que lleva dentro. ¡Pirámide! ¡Pirámide! Y él ha encontrado a la mismísima Cleopatra. Desde solo 50 céntimos descubre los rascas de la 11, como el rasca Cleopatra, el rasca Flower Power o los rascas multiplicador por 10 y por 20. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca al momento.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
L'alimentació és un pilar fonamental de la salut humana i el que mengem té un impacte directe al nostre benestar generant. En els darrers anys ha sorgit una creixent preocupació al voltant d'un tipus específic d'aliments coneguts com a ultraprocessats que generen problemes de salut i una addicció sense precedents entre la població, sobretot els més joves. Es tracta, doncs, d'allunyar-nos d'aquest tipus de menjar i apostar per productes i àpats nutricionalment bons i equilibrats. En aquesta línia recollim una interessant iniciativa a la ciutat de Lleida. La cooperativa Recup ha posat en marxa un restaurant comunitari denominat Bloc Cuina de Barri en el centre cívic del barri de la Mariola, una de les zones de la capital del Segrià amb l'índex més elevat de persones vulnerables. L'objectiu d'aquest projecte és recuperar l'espai de la cafeteria, que estava tancada des del començament de la crisi sanitària del Covid-19, i oferir als veïns una opció d'alimentació saludable, sostenible i assequible. Sempre, això sí, amb l'ajuda i la supervisió d'una nutricionista. El restaurant Bloc Cuina de Barri aposta per una proposta gastronòmica basada en menús equilibrats i nutritius, elaborats amb productes de proximitat. Entre les opcions disponibles en destaquem diversos esmorzars i dinars, incloent-hi un menú de plat nutricionalment complet per tan sols 6,50 €. A Herrera Cope Catalunya i Andorra, amb el José Miguel Cruz, ha estat el Vicente Hurtado, que és un dels primers usuaris d'aquest bar amb menjars saludables i assequibles per a gent vulnerable del barri de la Mariola. José Miguel, què tal?
Doncs mira, aquest matí he parlat amb el Vicente. Ell és veí de tota la vida del barri, d'aquest barri de Lleida, i viu una situació complicada a casa seva. Va cada dia amb la seva dona, que té Alzheimer, al Bloc Cuina. Ell mateix està molt satisfet del que menja i ens explica què ha menjat avui ell i la seva dona.
Arroz a la cubana con un huevo, ensalada... Pero la ensalada que no falta nunca, ¿eh?
Ajá.
Ensalada... ¿Qué más? Echan unas pasas, unos piñones, o sea, lo adornan con mucha cosa, ¿eh?
Dins del concepte menjar saludable entra també el postre, que pots escollir. Recordeu allò de 5 peces de fruita al dia?
Y si no quieres, por ejemplo, el postre es manzana, naranja o plátano. Puedes coger esas tres cosas.
I és clar, la part interessant és el preu del menú diari. Com deies, Carlos, són 6,50, però el Vicente inclou cafè.
Pues cuesta 7, a mí me cuesta 15 euros porque me tomo el café. 15 euros, ojo, los dos,
los
mi señora
dos.
Y yo, porque yo me tomo un cortado. 6,90.
El menjar, la companyia, una meravella. És una gran iniciativa de la cooperativa Recop, finançat per la Generalitat i que vol créixer. I èxit té.
Gràcies, José Miguel. I ara volem conèixer què és el que va inspirar a engegar aquesta iniciativa i com seleccionen els plats pel menú. Avui en Carles Losada parla amb l'Anna Maria Duladé, que és sòcia de Recup.
Anna Maria, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com estem?
Molt bé, doncs mira, interessats en el que ens expliquis una mica com és aquest projecte, què us va inspirar en posar en marxa aquesta iniciativa, recuperar aquest bar del Centre Cívic de la Mariola per oferir això, doncs menús per persones vulnerables, però uns menús, que ja ho parlarem, molt vegetarians i molt sants. Digue'ns.
Bueno, pues nosaltres, com a Recop, ens dediquem a promocionar que és possible un sistema alimentari més saludable i més sostenible. I bé, ens vam inspirar en aquest projecte. Una de les sòcies coneix el model de les menses italianes, que són com un tipus de restaurants, una tipologia de restaurants on se poden trobar, que n'hi ha bastants a Itàlia, on se poden trobar precisament menús de plat únic que tenen un component saludable i a més estan elaborats amb productes de proximitat i arrelament al territori, aquests menús, i llavors amb aquests restaurants hi va tota tipologia de persones.
Sí.
És habitual trobar-hi persones universitàries que tenen part del menú subvencionat, paguen menys cost, però també hi van persones que són usuàries dels serveis socials i també hi van persones que treballen, que puguin treballar amb oficines dels barris on se troben.
Mm-hmm.
I tothom va allí, tothom paga preus diferents en funció, no, del perfil de l'usuari, i ho paguen amb la seva targeta.
Sí.
I aquest model, no, ens va inspirar a dir, bueno, per què hem de prendre l'alimentació saludable com si no fos accessible quan aquí a Lleida tenim l'hort al costat? I vam dir, hem de ser capaços almenys de poder oferir aquest menú que comentaves.
Sí.
S'ha equilibrat de plat únic a un preu accessible.
Clar. El perfil de la gent d'aquest barri, perquè estem fent informatiu per tota Catalunya, aquest barri de la Mariola, per què vau triar aquest barri en concret? Quin és el perfil de la gent que hi viu?
Bueno, amb aquest barri en concret, si te'l definiríem d'una manera, amb una paraula, és que és un barri molt divers. Mm. Vale? Hi ha una gran diversitat cultural, hi ha diferents persones de diferents orígens o de diferents cultures. Nosaltres ens agrada dir que hi ha una gran riquesa cultural en aquest barri. També hi ha una diversitat generacional. És un barri on hi viu molta gent gran, també, i també hi viu molta gent gran sola. I precisament poder fer aquest pilotatge amb aquest barri a nosaltres ens dona una riquesa, i sobretot també que és un barri, com tu has dit, vulnerabilitzat.
Mm-hmm.
Llavors, d'entrada, és més, o sigui, hi ha més nombre de persones que per diversos motius tenen més dificultat a l'accés a aquest tipus d'alimentació.
I escolta una cosa, explica'ns el tipus de menús que feus en aquest bar. Són menús especials, podríem dir menús força sants. Com seleccioneu els plats d'aquests menús? Com ho feu, Anna Maria? Teniu algun nutricionista? Com va això?
Vale, sí, una de les... Bueno, de fet, dos, però hi ha una de les sòcies de la cooperativa és nutricionista i és la que s'encarrega de definir, elaborar i dissenyar els plats. Els plats sempre tenen la porció de vegetal que correspon. En aquest cas, nosaltres sempre oferim amanida i algun tipus de verdura de temporada, i després hi ha la part d'hidrat que correspon i la part de greixos saludables també, que estaria, o sigui, que és la part que una persona amb un dinar hauria de menjar per estar ben nodrit i per alimentar-se d'una forma saludable.
Mm-hmm.
I és important, és a dir, el menú inclou postre, però que es pot escollir entre dues fruites, normalment, i és important perquè a vegades les persones diuen no, postre no cal. Sí, perquè el menú sigui nutricionalment complet, t'has de menjar la peça de fruita de postre.
Clar. Escolta una cosa, i tot a un preu molt assequible, tinc entès. No arriba pas als 7 euros, veritat?
De moment el tenim a 6,90.
Uh-huh.
Part del projecte és optimitzar per inclús optimitzar i escalar, per inclús poder-lo fer arribar inclús per un preu més baix, però de moment no estem amb aquest punt.
No està malament, no està malament el preu. Escolta, quin impacte espero que tingui doncs, aquesta proposta en els hàbits alimentaris dels veïns d'aquest barri, que tu dius que és un barri molt, molt divers, amb molta població, amb diferents maneres d'entendre la vida, no, Maria?
Bueno, nosaltres esperem, per un costat, esperem trencar barreres, ¿vale? Barreres i creances que tenim, no? A vegades és, plat únic, o ui, no porta carn, o ui, pretenem que a través de la prova d'aquest menú, i és una prova que és poc costosa de fer, trenquem barreres i diguem, menjar saludable i d'una forma sostenible és possible, està, a més, bo, i fa un bé a tu i fa un bé al planeta. I a vegades volem trencar d'un costat aquesta barrera que a vegades tots tenim, sí, per un costat o per un altre. Això és un... I a més, clar, òbviament, el que volem és que el model funcioni i, com te deia, poder-lo escalar i que arribi a com més persones millor.
Heu detectat resistència, algun prejudici cap a aquest menjar saludable en aquest barri, a la Maria, ja per acabar?
Bueno, jo no ho vincularia al barri, no? Ja. O sigui...
Bueno, perquè esteu fent la prova, per això t'ho pregunto aquí,
sí,
no?
Sí, però vull dir, sí, però no diferent, alguns sí, però no diferent al que puguem trobar en altres entorns. O sigui... Sí.
Molt bé, doncs Ana Maria Dolader, sòcia de Recop, gràcies per atendre'ns, explicar-nos aquesta iniciativa que heu posat en marxa en aquest barri de Lleida, la Mariola, per endreçar una mica tot el que és les qüestions alimentàries, enfocar sobretot a persones vulnerables que a vegades, per desgràcia, doncs descuiden una mica aquest tipus d'alimentació. Ana Maria, moltíssimes gràcies, eh?
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, i ja ho sabeu, quan si veniu per Lleida, esteu convidats a provar-ho en primera persona.
Gràcies, Maria. Merci. Maria.
Adéu.
Bueno, recordar que si voleu recuperar alguna de les entrevistes que fem en aquest programa, ho podeu fer a través de la plana web de COPE Catalunya o també a través de les xarxes socials, no només d'aquest programa, sinó de tot el que fem al llarg de la programació de la cadena COPE, perquè em consta que a vegades doncs allò que t'agafa o estàs al cotxe, estàs sortint de casa o tal, o no t'ha acabat d'agafar agafar bé totes les dades que ens han donat, doncs a través de, com dèiem, de les xarxes i de la plana web de la cadena COPE. I d'aquí un moment, com no podria ser d'una altra manera, ens enfocarem en l'actualitat del dia, que n'hi ha i molta, eh? Sobretot parlarem del decret Òmnibus, que ha passat finalment, ens ho explicarà la Yolanda Bernal, i també parlarem d'esports amb el company José Luis Gil.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En febrero vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cadena COPE. Cada sábado disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante.
Cadena COPE.
Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podíamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En Herrera en Cope, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se cuentan dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en Cope, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descansa, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ara sí, 7 de la tarda i 50 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè Soy i Junts tanquen un acord in extremis que permetrà salvar algunes de les mesures del decret òmnibus original. Es mantenen les bonificacions del transport públic, la revalorització de les pensions, les ajudes relatives a la dana i mesures per combatre l'ocupació il·legal. A canvi, Pedro Sánchez es compromet a tramitar la qüestió de confiança que demanava Junts. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Junts presumeix d'haver obligat a Pedro Sánchez a rectificar, a canviar el seu guió i a aprovar un decret que inclou només doncs, aquestes mesures urgents i socials. A canvi, Junts, com deies, ha aconseguit el compromís de Sánchez de tramitar al Congrés una qüestió de confiança. Sánchez ja ha dit que una cosa és tramitar aquesta moció i una altra sotmetre's, cosa que no farà. Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, treu ferro i diu que el que volen és que hi hagi debat.
Nosaltres no estem disposats a passar-nos els gripaus a canvi de res o a canvi de titulars. Per tant, s'admet a tràmit o s'admetrà una iniciativa de Junts per Catalunya que, com vam dir, va dir el president Puigdemont des del primer dia, servirà per poder fer un debat i per poder votar si aquest Parlament espanyol li ofereix o no la confiança.
Nogueras insisteix en que el decret òmnibus és història gràcies en bona part a que Junts s'ha plantat. No és fàcil, però és l'única manera, diu la portaveu del partit, de fer que les coses passin. A partir d'ara, Junts reprèn les negociacions sectorials amb el PSOE, aniran carpeta a carpeta i queden moltes per tancar. Diu Nogueras que no hi ha temps, estan disposats a negociar, però no a que els prenguin el pèl.
Estarem molt pendents de tot plegat. I ara hem de parlar de que 5 detinguts i 19 agents dels Mossos d'Esquadra ferits lleus és el balanç de les protestes aquest dimarts pel desallotjament de l'antiga Massana al barri del Raval de Barcelona, un equipament que és un dels 22 edificis municipals que pertanyen a l'Ajuntament però que estan ocupats.
I en el cas de l'antiga Massana, feia 5 anys que estava ocupat per diverses associacions i entitats socials. L'actuació policial s'ha fet amb un ordre judicial, tot i que els agents doncs, han trobat que no hi havia ningú a dins l'edifici. Ara que l'Ajuntament l'ha recuperat, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha deixat molt clar que no es permetran noves ocupacions d'espais públics.
Volem preservar els usos acadèmics, culturals i comunitaris i ho farem amb la voluntat d'encaixar les necessitats del barri, del districte, de la ciutat i també de les seves entitats. I per descomptat volem acabar, ara i en el futur, amb qualsevol dinàmica il·legal i declara usurpació dels espais públics com els que han motivat les darreres actuacions de recuperació que hem dut a terme en el barri del Raval.
I coincidint amb aquest desallotjament, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat avui una proposta legislativa que permetria expulsar els ocupes en un màxim de 48 hores. No es tracta d'endurir les penes, sinó de que tot sigui més ràpid. Les administracions han de facilitar l'accés a l'habitatge, però també protegir el propietari, com explica Jesús Sánchez, degà dels advocats barcelonins.
Però al final ha calado en este país que ocupar no pasa nada. Y esa cultura, ese relato se ha de cambiar de una vez por todas. Repito, ayudando a las familias vulnerables. Sin ninguna duda, ese es un pilar básico, pero mucho más básico es la seguridad jurídica y el amparo de los ciudadanos a que no le ocupen su vivienda, sea la primera, la segunda, la tercera, la 44 de la vivienda. Y me da igual que el propietario sea una persona física o una persona jurídica.
Aquesta proposta que plantegen els advocats s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés. Si tirés endavant, el jutge de guàrdia seria l'encarregat de resoldre la qüestió. El propietari afectat hauria de presentar una denúncia a comissaria. Els Mossos d'Esquadra farien les diligències i traslladarien el cas al jutjat de guàrdia. I t'explico també que en plena ofensiva contra els creuers, un estudi de la Universitat de Barcelona constata que els creueristes de trànsit, és a dir, els que visiten la ciutat durant unes hores, generen més ingressos que despeses al consistori barceloní. Segons aquest estudi, encarregat per l'Associació Internacional de Línies de Creuers, la patronal CLIA, aquest tipus de creueristes aporten 3,3 euros diaris a l'Ajuntament, una mica per sobre dels 3,1 euros que al consistori li costa acollir-los. El director de la patronal, Alfredo Serrano, diu que si l'Ajuntament busca una major recaptació, hauria de concretar a què es destina i demana que també l'assumeixin altres turistes.
Hemos visto que hay una parte muy significativa de los visitantes que llegan a Barcelona que si no pernoctan o no vienen a bordo de un barco de crucero no están pagando estos impuestos y creemos que una fiscalidad justa debería ser igual para todos y no dependiendo de cuál es el medio de transporte que se utilice. Es decir, se puede venir perfectamente pernoctar en cualquier puerto, perdón, en cualquier ciudad del interior de Cataluña, visitar Barcelona y no pagar el recargo municipal que ya se está pagando a aquellos que pernoctan en Barcelona o que llegan a bordo de un barco de crucero.
La patronal CLIA reconeix que hi ha certa preocupació per la possible reducció de 7 a 5 terminals i això que en el sector dels creuers el port de Barcelona continua mantenint el lideratge entre els ports d'arreu de l'estat.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Igualment. Senyor Gil, company d'Esports Cope, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, prèvia de Champions per Barça i també pel Girona.
Sí, última jornada de la primera fase. Moltes coses per decidir, ordenar els 24 supervivents d'aquesta primera fase de la Lliga de Campions, on malauradament no hi serà el Girona. Però comencem pel Futbol Club Barcelona, que demà sabrà si acaba primer o segon aquesta primera fase de la Lliga de Campions. Rep l'Atalanta a l'Olímpic de Montjuïc, l'última hora en blaugrana, de la mà de l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. El Barça buscarà guanyar demà l'Atalanta per confirmar la segona plaça. És l'objectiu que ha marcat Flick, que ha confirmat que Chesney serà titular, per tant, tancant el debat a la porteria. També ha dit que per ell la Lliga és el títol més important, que el prioritza per davant de la Champions, i ha sortit Alejandro Valde, que ha estat contundent al denunciar els insults racistes que va rebre al Coliseu.
Creo que como hice yo está bien, cuando recibes ese insulto señalar a los que son y que la liga actúe, que la liga actúe. Al final yo soy un chico que estos insultos a mí personalmente no me afecta. Yo lo dije ya porque también ya habían pasado en varias ocasiones, pero ya toca un momento que toca decirlo, pero a mí que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa, al final... Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo y bueno, lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro. Entonces esas cosas son las que me sorprenden, pero nada, denunciar los que son y ya está, no hay nada más que decir.
A nivell esportiu és baixa Christensen, en té per unes 3 setmanes per una lesió al sòlid, tampoc s'han recuperat ni Olbo ni Íñigo Martínez, el que sí que tornarà és Pedri després del virus intestinal.
Pel que fa a l'equip italià, la nota més destacada és l'absència del seu millor jugador, Lookman. Això pel que fa al Futbol Club Barcelona. A la mateixa hora, 9 de la nit, Girona, ja matemàticament eliminat, rebent l'Arsenal, fent de jutge de pau en aquesta última jornada. Com han anat les coses a la prèvia a Montilivi? Alberto Díez, bona tarda.
Bona tarda, Gil. Bona tarda, Montse. Girona, que com bé apunta, s'acomiada de la Lliga de Campions. Ho faran un Montilivi que estarà ple i amb 5 baixes. Miguel, Blind, Gazzaniga i Krejci per lesió i Brian Hill per sanció. Un Girona que arriba després de 3 derrotes seguides, 2 en Lliga. Parla Michel Sánchez.
Preocupado, sí. Y evidentemente hemos hecho cosas, como dices tú, mal. Y el juego en muchas situaciones se puede mejorar. Entonces, eso sí me preocupa, porque cuando tú vas con un estilo y no se impone, la responsabilidad del entrenador es darle la vuelta a eso para que los jugadores puedan competir con lo que tú les estás diciendo, porque cuando se encuentran otra cosa en el terreno de juego, ahí entran las dudas, y esas dudas las tengo que quitar yo.
Aquest Girona-Arsenal serà, amb gairebé tota seguretat, el comiat de Pau López i de Selvi.
Doncs tot un repte per demà Paco González i l'equip del Tiempo de Juego. 18 partits que decidiran la primera fase de la Lliga de Campions, tots 18 a les 9 de la nit.
I la pregunta, on es jugarà el clàssic de la Lliga, Gil?
Doncs no ho sabem, perquè el dia 31 de març s'acaba el contracte del Barça per utilitzar l'Olímpic de Montjuïc i a hores d'ara no hi ha un escenari definit pel clàssic. Avui reunió de la Junta Directiva. S'ha abordat el tema. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, companys. Un Futbol Club Barcelona que ha celebrat durant més de 3 hores una junta directiva de la que no s'ha tret l'aigua clara. El que saben és que es reuniran amb l'IMAC, la constructora del Camp Nou, per veure quin és el calendari que tenen. Mantenen encara viva l'opció d'anar al Camp Nou al clàssic de l'11 de maig i el partit contra el Villarreal. Si no, paral·lelament treballen per convèncer a l'empresa municipal que controla Montjuïc que esperi almenys el partit del clàssic, que aguantin i no tanquin encara el concert del Rolling Stones, una opció cada vegada més difícil. I després hi ha plans C, com jugar a altres estadis, des del Johan Cruyff a estadis fora de Catalunya, fins i tot fora i lluny de les fronteres d'Espanya.
Molt ràpidament, Montse, et comento, a l'espanyol Brian Olivan, lesionat als isquios de la cama esquerra, dubta per rebre el Madrid dissabte, 20:45, bàsquet, Champions FIBA, Manresa, Pekinsport de Turquia.
Més informació, Esports Cope i a la cadena Cope. Senyor Gil, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I fins aquí la linterna Cope Catalunya i Andorra. Salutacions d'aquí, t'ha parlat de Montse Rodríguez. Ara continua la informació amb Àngel Expósito i la linterna. Bona tarda.